I també coincideix amb l'inici de la Setmana Europea del Càncer, una setmana que té com a objectiu sensibilitzar sobre la prevenció d'aquesta malaltia, l'accés al tractament i el que suposa per a les persones que sobreviuen a la malaltia. Per això avui volem parlar del càncer, d'en quin punt estem pel que fa amb la investigació i com evoluciona. I ho volem fer amb la Maria Assumpció Vila, presidenta d'Oncolliga, a qui podem saludar ara mateix en directe. Senyora Vila, bona tarda i moltes gràcies.
Hola, bona tarda. Bona tarda.
Ens podria explicar en quin punt està la investigació d'aquesta malaltia?
Sí. A veure, estava escoltant el que deia, no, el doctor que parlava del tema de la Covid, no, que ens espanta tant, i m'estaven recordant quan ha dit que ara encara hi ha casos, però que ja no és el mateix que va ser naturalment fa un parell d'anys, i estava pensant que, esclar, que amb el càncer jo crec que està passant el contrari, que malauradament les dates que ens arriben és que n'hi haurà més. Esclar, què ha passat? Precisament faig referència a la pandèmia de la Covid, perquè a causa de la pandèmia es van retrasar molts casos de diagnòstic de càncer per diferents motius. Ja parlo des del punt de vista social. Hi havia persones, doncs, que tenien, si tenien algun símptoma, tot i que el càncer moltes vegades al principi no dona símptomes, però si tenien algun símptoma tenien por d'anar amb consultoris o d'anar a l'hospital i tal, perquè hi havia la Covid que feia tanta por. Aleshores, esclar, aquesta falta de diagnòstic i de no agafar-lo temps, que és un dels avantatges del càncer, és poder-lo agafar temps per poder-lo tractar. Per tant, l'OMS va dir en el seu moment, fa uns mesos, que la propera pandèmia seria de càncer. El que passa que el càncer no s'encomana. Llavors, no sé si és el títol que s'ha dit que donaràs el de pandèmia, no? Però precisament també tenim unes dates de l'Institut Català d'Oncologia, d'aquí de Catalunya, lògicament, que diuen que en aquest moment està normalitzada l'activitat, però que es creu que es van deixar de diagnosticar uns 1.700 casos durant la pandèmia. Esclar, això és greu perquè els resultats, doncs, aniran apareixent ara, diguéssim, o estan ja apareixent. I, per tant, aquest és un problema que en aquell moment també, inclús aquí a Catalunya, s'estava fent cribatge de càncer de mama i de càncer de colon, i es van deixar a l'abril del primer any de la pandèmia. Es van deixar de fer. Ara s'ha tornat a començar, però, esclar, vol dir que pel camí es pot haver quedat moltes persones que no han tingut l'oportunitat de poder d'entrar en aquest screening, que realment es poden detectar càncer molt precoços, molt precoces.
Ara que parlava precisament de cribatges, no? L'altre dia ho explicàvem també en aquest programa, se'n fa de colon, ara començarà el de pulmó, però no n'hem sentit a parlar del cribatge en aquest cas de pròstata. Creu que caldria avançar cap aquí?
A veure, cal avançar cap aquí, i el càncer de pròstata està, per el que jo llegeixo, jo que consta que jo no sóc metge, però evidentment el tenir el càrrec que tinc l'obligació de saber totes i d'estar informada de totes aquestes coses, però jo no sóc metge, per tant no dono la meva opinió perquè no la tinc en aquesta matèria, eh? Però vull dir que a veure, que el càncer de l'escreening de càncer de pròstata sí que és veritat que s'està fent d'alguna manera, però que no acaba d'estar ben, encara prou ben organitzat, no? I diuen que sí, o sigui, els metges i els pacients inclús estan demanant que s'implanti aquest cribatge, que pels homes de partir dels 50 anys es puguin fer-lo, no? I aleshores, doncs, nosaltres precisament des de la Fundació Oncolliga estem preparant una campanya sobre el càncer de pròstata, doncs, perquè els homes es mentalitzin que a partir d'aquesta edat es poden fer proves, i encara que no hi hagi un screening molt ben organitzat en aquests moments a Catalunya, però sí que es poden fer proves, no? I costa una mica, perquè és curiós que així com amb el càncer de mama les dones potser, doncs, estem més acostumades a parlar-ne i a dir-ho, però en canvi, doncs, hi ha homes que els hi costa molt, doncs, poder arribar, i per això nosaltres hem organitzat aquesta campanya que a partir, doncs, de la setmana que ve ja començarem a parlar-ne, perquè, doncs, a animar, doncs, a la població masculina que es faci proves i que estigui al tanto d'això.
En aquest cas, la prevenció en aquesta malaltia és bastant bàsica. Ahir explicàvem aquí a l'Estel Migdia que la taxa de mortalitat en les dones per tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó gairebé s'havia doblat en les últimes dues dècades, havia passat del 12% al 26%. Encara som poc conscients del perjudici del tabac?
Exacte. Bueno, bé, el tabac és una de les normes per lluitar contra el càncer, que és curiós, no? N'hi ha 12, no? I algunes són una mica més suaus. La que parla del tabac diu: no fumeu. Zero. zero, no? I, en canvi, quan parla de l'alcohol, diu beveu amb moderació. Per tant, una cosa no té res a veure amb l'altra, però vull dir que sí, sí, és clar, i no en som conscients del mal que ha arribat a fer el tabac, i és clar, i el càncer de pulmó i d'altres càncers relacionats amb el tabac han pujat amb les dones. Anys enrere no hi havia dones operades de càncer de coll, que els hi feien, com amb els homes ja fa tants anys, nosaltres tenim un centre de recuperació de la veu per les persones operades de laringe. Tenim un centre de laringe ectomitzats que només hi havia homes. Des de ja fa uns anys, cap aquí, ja hi ha dones. I és el resultat de que moltes dones, doncs, que ara adultes, van començar a fumar. I, per tant, ara han sortit els resultats. Per tant, crec que el tema del tabac està realment considerat un problema hipergreu. I no solament, per el que he llegit, no solament pel càncer de coll, que és important, sinó pel càncer de boca i altres càncers que poden tenir certa relació.
Doncs ens quedem amb aquest missatge d'alerta que ens envia la Maria Assumpció Vila, presidenta de la Fundació d'Oncolliga. Senyora Vila, moltes gràcies avui per atendre'ns a l'Estel Migdia.
Vale, gràcies a vosaltres i pel programa que feu. Gràcies.
Estel Migdia.